Al matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de descobrir avui el nostre convidat, que jo crec que no deixarà indiferent.
No, a més aquest dia avui que estem així, entre si plou, no plou, si ve la primavera, si ja es queda amb nosaltres, i que bueno, fa falta que plogui, no? I avui el nostre convidat, una persona molt encuriosida, una persona encuriosida per la vida, és una persona que ens agafa objectes reciclats, objectes de rebuig, objectes d'aquells que nosaltres no en donaríem, això que es diu vulgarment, no en donaríem ni 5 cèntims, i és capaç de transformar-los en objectes d'art, uns objectes que sempre estan plens d'emoció, que ens fan veure el món i ens suggereixen doncs, aspectes de, així encuriosits, que ens fan pensar. Jo diria que ens recupera la memòria d'aquests objectes, no?, d'aquest món. Una persona, doncs, això, una persona, com deia al començament, encuriosida, i una persona, doncs, que segurament ens farà vibrar i veure el món d'una altra manera, Raquel?
Totalment. Jo crec que ens ho farà veure amb ulls d'artista, que, com tu deies, doncs, ajuden doncs, a transformar també la nostra realitat. Ens posem en situació, com sempre. En setmanes anteriors ens va visitar en Josep Maria Roviralta i aquesta va ser la seva recomanació.
Quins recomanes perquè vingui al programa i ens expliqui doncs, la seva alegria de viure?
Bueno, una persona que vaig conèixer també d'uns anys cap aquí. Un artista de si mateix i de la vida i que recupera les coses que molts llancem per transformar-ho en molt petites obres d'art, en petita poesia. El Jordi Junyent, una persona que ha viscut o ha conviscut amb en Joan Brossa, que està relacionat amb el món de la poesia visual.
Doncs a Jordi Junyent, artista contemporani, mestre d'art, escenògraf també. Bon dia i benvingut al matí i a l'alegria de viure.
Hola, bon dia, i una mica impressionat per tot el que heu dit.
Doncs espera't, Jordi, que avui serà un daltabaix d'emocions.
Una miqueta amb això, Raquel, no? Amb aquest, això, un artista de si mateix, Això és una definició que, bueno...
Que jo, mira, recomano, abans de començar l'entrevista, a tots els nostres oients que visitin el perfil d'Instagram del Jordi per veure realment, doncs això, com transforma en art diferents objectes. Però comencem per l'inici, Jordi. Exacte. On vas néixer?
Sí. Doncs mira, vaig néixer aquí a Sabadell, molt a prop d'on estic vivint. Creueltenc, diguem-ne, anava a dir de tota la vida, però no és cert perquè he donat bastantes voltes. Però vaig començar i he tornat al Born. I en aquest cas el Born torna a ser la Creu Alta.
Un tallaret, no? Un tallaret.
Un tallaret. Sí, sí.
Això és com deia el pintor aquell, no? La Creu Alta és el centre del món, quasi.
Doncs sí, bueno, realment és un lloc que hi estem molt bé. Possiblement és un poble dintre d'un altre poble. I això sempre és agradable, perquè els pobles ho fan les persones i de vegades les ciutats són molt anònimes.
Per això teniu aquesta identitat, pròpia, els tallarets, els creualtencs. Explica'ns quins records guardes, Jordi, d'aquella Creu Alta, no? De quan eres jove, de quan eres petit.
Doncs bé, bàsicament, viure bastant al marge del que succeïa, i ho parlo per l'edat que tinc, vol dir que jo... Soc postfranquista, postfranquista, perquè el franquisme em va arrossegar durant molts i molts anys. I, per tant, doncs, el que fèiem era jugar molt al carrer, que és el que habitualment en aquells moments fèiem. I, per tant, hi havia la colla. I recordes molt la pandilla, no? Que eren nois més grans, nois més petits, i tots anàvem a una i ens passàvem la vida doncs, fent, no dic maleses, però sí alguna que altra entremaliadura, i sobretot disfrutant del dia a dia, amb tota la senzillesa i tota l'austeritat del moment, no?
Perquè això tenies, ets fill únic, germans, germanes...
Mira, jo tinc un germà més gran i tenia una germana més petita que va morir als 23 anys, vol dir que això és de les coses que ens va marcar molt a casa, però sí, tinc un germà més gran i jo sóc el del mig, sortosament, perquè el del mig els pares ja han après a fer de pares amb el primer, amb el petit el mimen, i a mi, com que podia passar desapercebut, sempre he fet una mica el que m'ha interessat, m'ha agradat, o el que vulgarment es diu volgut.
I suposo que això també et marca, no? Doncs ha de ser una ànima més lliure, no? A l'hora de, potser, doncs, aquesta vessant teva, no? Tan creativa, tan artística.
Sí, sí, sí. Vull dir, a veure, després si voleu ja parlarem de l'artista, però sí, el que m'ha donat sempre la possibilitat és de no ser massa observat i, per tant, sí que ser observador. Per tant, no sentia la pressió, diguem-ne, dels adults i, en canvi, doncs, anaves fent una mica la teva, no? I, per tant, escollint, no dic camins, sinó que et trobaves, quan camines, trobes. I quan trobes, doncs, guaita, ara surt un caminet per la dreta i després surt un rierol per l'esquerra i tu, doncs, guaita, una mica vas segons t'agrada o segons et porten. Jo una mica la meva vida sempre ha estat així, de troballes.
Perquè a quin col·legi et vas anar, recordes? Això a l'escola?
Sí, sí, sí.
L'escola, primer col·legi...
I sí, vaig començar anant a la Casa Caritat, aquí el que avui és la plaça Mercet.
Ostres, després... feia temps que no sentia dir allò de la Casa la Caritat, eh? Allà al plaça Mercet.
Sí, sí, la plaça Mercet.
Jo me'n recordo també.
Sí, 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 doncs allà havia començat amb una mestra que es deia Pilar, i després vaig anar al Cor de Maria, pràcticament sempre, fins als 14 anys que ja vaig deixar els estudis.
Vas fer fins a quart de batxillerat, no? Fins a,
no, es deia... llavors en deien, fèiem o comerç o fèiem batxillerat.
Ah, és veritat.
I com que jo no era, o encara no sóc gaire de parlar-me els colzes, doncs als 14 anys doncs, ja vaig deixar els estudis. I per tant, doncs, per dir-ho d'una manera, el que tingui és primària, no? Vaig fer la primària a l'escola. I, bueno, i també t'haig de dir, o haig de dir, si m'ho permeteu, que he après, evidentment, que el que sé i el que sóc ho he après a fora de l'escola, desgraciadament. No en tinc gaire bon record, ni tinc gaire present els aprenentatges que em vaig treure. I no dic perquè fos els claretians, sinó simplement de l'època en què ens va tocar viure, amb el tipus d'ensenyament que hi havia i el tipus de professionals que estaven davant de l'ensenyament, no?
Estem parlant d'una època fosca, no? Això que deies abans del franquisme, no? Aquesta escola, doncs, que, clar, a vegades ens sembla que l'escola que tenim sortosament avui en dia, doncs això ha estat sempre, no? I no ha estat així, no? Vull dir, sinó que l'escola... Vaja, era dura, no? Era dura, i a més separació de sexes, vull dir, tot molt complicat.
Molt complicat, molt de càstig, molt de repressió. Per tant, l'escola que ha de ser un punt de llibertat, doncs, evidentment que mai el vaig tastar. Tampoc es tastava al carrer, per això. Però a l'escola, doncs, mai va ser aquest punt, no? Molt marcat, doncs, sobretot per la qüestió religiosa. I dintre de la religiosa, doncs, com deia, com més l'Església Catòlica, que el que ens marca és la por i la temença, i això fa que segurament doncs, vivim tots molt comprimits cap dintre, no?
I llavors ja a partir dels 14 ja vas, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, a l'escola de la vida, no? Ja vas, diguéssim...
Ah, exactament. Jo vaig tenir la sort que vaig anar a treballar, i com que ja més o menys ja estava fent un treball des dels 10 anys, si m'ho permeteu dir un nom, diré Cal Forns, que era conegut, sota el campanar de Sant Fèlix.
Home, i tant, a Cal Forns.
A Cal Forns, doncs, bueno, vaig créixer Allà em vaig disfrutar moltíssim, vaig aprendre moltíssimes coses, perquè hi havia el Josep Forns, que encara doncs, està entre nosaltres, doncs, era un personatge que a mi em va influir en diverses coses, no? Sobretot amb les destreses. I això doncs, després ho he anat arrossegant doncs, tota la meva vida.
Amb les destreses, perdó, com expliquen-se?
Les destreses, a veure, com sabeu, era una botiga d'objectes de regal, sobretot pels grans ja ho coneixen, els més joves poder no.
Expliquem una miqueta, al Forns venien bolsos, carteres, no?
Tot el... Sí, paraigües, coses de bijuteria, en fi, marroquineria i maletes.
Sí, el bar, és on ara hi ha el bar, que hi ha un bar.
Sí, exacte, que ara fa cantonada, doncs allà hi havia el Maner i el Topinamb al costat, i bé, allò era el meu món, ells quasi que em van acollir quasi com un fill, almenys jo per mi era com una família, i si parlo de destreses és perquè el Josep, concretament el Josep Forns, ell era molt destre amb les mans, molt ingeniós, i això em va fer apropar molt al món, diguem-ne, de descobrir, de fer coses, no? Ja sigui per fer un aparador o per arreglar un paraigua o adobar un bolso. I aquestes coses el que fan és de que, bueno, no te n'adones i és una mica com una gota d'aigua que va penetrant i va penetrant. I bé, aquesta és una mica la meva escola, per dir-ho de manera, és una mica aquesta. I també dir que vinc d'artesans, el meu pare era paleta, el meu avi també, la meva mare tenia una merceria, i per tant, el món de l'ofici, el món dels artesans, és un món que sempre m'ha apassionat i m'ha emocionat.
És que ens fas quasi emocionar perquè és allò que també deia el cantant, no? De l'home mira sempre les mans, no? Les mans que té, no? I a més has recordat una miqueta això de quan treballaves abans, feies, aprenies l'ofici, no? O sigui, treballaves i anaves aprenent l'ofici, que això s'ha perdut, no?
Sí, bueno, els aprenentatges desgraciadament s'han anat perdent. Bueno, estem en una altra època, tant a nivell econòmic com a nivell tecnològic, i per tant jo no vull ni molt menys retornar al passat, sinó que el passat és el que és, i avui doncs vivim com vivim. El que sí, doncs, de que els que hem après d'aquesta manera, jo almenys me'n sento molt orgullós.
I de fet, ara nosaltres que en aquest programa els divendres, un cop al mes ens visiten des de l'escola Illa, sempre ens expliquen això, que hi ha doncs, un interès, no?, per recuperar tota aquesta vessant més artesana, no?, que potser en els darrers anys s'ha perdut, i això és molt important, no?, també doncs, entendre aquests processos pels artistes. Et volia demanar, Jordi, també doncs, pel tema de quins han estat els teus referents.
Bueno, ja us dic, els meus referents bàsicament són els homes d'ofici, però que he anat descobrint al llarg de la meva existència. Jo sóc d'aquells que es lleva cada dia pensant que avui serà un gran dia i al millor me'n vaig a dormir i dic que avui ha estat una porqueria. Però bueno, normalment et lleves amb aquest optimisme i si vas pel món així, sempre acabes recollint coses, no? Vol dir que els meus aprenentatges, el meu fer és diari. I amb el meu camí, que sempre he estat molt encuriosit, he conegut doncs, a un grapat de gent que m'han influït, tant a nivell, diguem-ne, de persona, sobretot d'humanisme, i també, evidentment, doncs, d'aprenentatges. Jo m'he dedicat durant molts anys també casualment al món de l'ensenyament. Tot el meu sempre és casual. Tot és... Jo dic que la meva metàfora sempre és les lianes. Quan agafes una liana, té l'impuls de tirar-te endavant i quan s'acaba l'impuls sempre n'hi ha una altra que t'espera que pots continuar tirant endavant i aquella l'has deixat, però t'ha donat l'impuls de continuar. I una mica aquest és aquest bandeig que et van donant i una mica és el que m'he anat trobant. Personatges, doncs, mira, des de trobar un monjo de Montserrat que vivia en una ermita, per tant era ermità, el pare Estanislau, que era un personatge amb una santedat i una saviesa extraordinària, i això que sóc agnòstic practicant, però aquests referents són molt importants, el veure aquesta gent tan preparada i tan sàvia i el temps tan auster i tan humil, i això impressiona.
Home, és que estàs parlant d'una persona, bueno, pare Estanislau, eh? Això és un referent important, no? Sortint de Cal Forns, diguéssim, seguint una miqueta el fil, sí, de Cal Forns, després vas cap a, si és una miqueta...
Sí, després hi ha un salt molt, si m'ho permeteu, molt bèstia, perquè em toca anar a fer la mili, però com que el meu pare havia nascut a l'Argentina, jo als 16 anys vaig renunciar a ser espanyolito per fer-me argentí. I em va tocar anar a fer la mili a l'Argentina.
Què dius,
ara? I, per tant, als 20 anys vaig agafar la maleta i, a pesar de que la meva mare doncs estava molt enfadada, vaig travessar l'Atlàntic i me'n vaig anar cap a Buenos Aires simplement a fer la mili, cosa que no coneixia, quasi no sabia situar-ho ni en el mapa, on era l'Argentina, i allà me'n vaig anar a parar. Vaig fer la mili durant 13 mesos i quan es va acabar la mili només coneixia el quartel i no vaig voler tornar, sinó que després em vaig quedar durant uns anys a l'Argentina, tant primer per Buenos Aires i després, és tota una història molt llarga, però tenia necessitat de recuperar un paisatge i el meu paisatge, evidentment, és muntanyós i rocós, i me'n vaig anar cap als Andes i vaig estar vivint a Bariloche, un poble que està a fronterer amb Xile, que en diuen la Suïssa americana, i allà vaig estar vivint doncs una bona època. I després ja tornar cap aquí.
Tot això sol, tot això ho vas fer...
Sí.
Clar, va aprofitar l'Emili per després doncs conèixer, perquè és el que deies, no?, que no vas sortir molt del quartel i llavors després vas voler doncs a conèixer el territori, m'imagino. I després, per què tornes i què fas quan tornes un cop
doncs,
aquí?
Doncs realment torno perquè quan estàs sol, encara que sigui jove, el cap reflexiones molt. I a pesar de que allà vaig tenir una acollida amb una família que per mi és la meva família, o sigui, jo en tinc dues, una aquí i una allà, justament ara fa pocs dies ha mort la mare.
Em sap greu.
Sí, sap això.
Doncs mira, saps què farem, Jordi? Posarem una cançoneta, també en record i en homenatge a la teva mare, d'aquestes cançons que has demanat que formin part de la teva banda sonora. Comencem, si et sembla, doncs amb el Leonard Cohen i l'Aleluia.
Perfecte. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Una cançó preciosa, que t'agraïm moltíssim també doncs, que posis aquesta banda sonora.
Doncs bé, com us deia, en allà, a Buenos Aires, a part de reflexionar, també tinc els primers contactes, diguem-ne, que em comencen a impactar a nivell d'art, donat de que, com dèiem abans, Sabadell era molt pobre en tots els aspectes i amb aquest també, i per tant jo contacte amb l'art no havia tingut mai amb tota la meva joventut, sinó que anàvem a Belles Arts de tant en tant passejant i vèiem alguna exposició, però és tots els meus referents. En allà la primera gran exposició que veig és del Miró, d'en Joan Miró,
que Joan estava Miró, a Buenos Aires,
sí, a plaça França. I d'allà vaig veure una altra que també em va impactar molt, un argentí que es deia Depar, i també hi un de local que es deia Quinquela Martín, amb la qual tot això em va començar doncs, a interessar tot aquest món i també descobria que jo doncs, tenia habilitats amb les mans. Donat de que els estudis doncs, per mi eren molt farragosos, i en canvi amb les mans era capaç de dir coses i de fer coses. sense tenir cap ofici. Amb la qual cosa, doncs, vaig començar a fer algunes coses en allà, però la meva tornada, que abans m'ho preguntaves tu, Raquel, doncs és perquè tinc la impressió de que formo part d'un paisatge i aquell, a pesar de que és un lloc extraordinari, on trobo gent extraordinària i un país, diguem-ne, que per mi doncs, és exageradament important, tinc la necessitat de tornar per veure d'on sóc, si sóc d'aquí o si sóc d'allà. En allà ho tenia tot solucionat, perquè tenia feines i tenia expectatives, però vaig tornar, aprofitant que era el sant de la meva mare, quan vaig arribar, i també el casament del meu germà, i un cop en aquí, després les coses ja se't fan més difícils. Tornes a recuperar un paisatge, tornes a recuperar una gent, una manera de viure, una manera de ser, que te n'adones que realment tu estàs impregnat d'això. I per tant es fa difícil aquell dubte de què fer, si quedar-te o no quedar-te, i dins del dubte era el moment una mica hippiós i me'n vaig anar cap a uns mesos, vaig estar a Eivissa a partir d'uns companys que tenien un parent, allà em sentia com a peix a l'aigua, però hi havia un personatge que també em va impressionar i em va... Bueno, és d'aquells personatges que els tens una mica gravats en foc, que es deia Lluís Sastre, que era d'aquí Sabadell, i aquell bon senyor vivia en una cala d'una forma molt austera, però molt autèntica, i jo li deia, és que jo el que vull és això, això és el que m'agrada, i ell em diu, no. Diu, això t'ho has de mereixer. Diu, primer, has d'anar-te a guanyar les garrofes, t'has d'anar a barallar amb la vida que no és aquesta, i després ja tornaràs. Que passa que passa el temps i no he tornat, però realment era un personatge que em va impactar molt la seva filosofia, la seva manera de viure i la seva saviesa, no?
Bueno, doncs... sempre pots tornar, igual encara no has trobat, no? No has
clar,
trobat
mai és tard, mai és tard.
No? Encara t'has de barallar més amb la vida, no? Potser.
Mira, si has d'anar i t'hem de fer l'alegria de viure des d'Eivissa, nosaltres encantadíssims. Hem de fer una pausa, continuem de seguida, que tenim aquí ja el nostre company, el Pere Gallifa, que ens ha de posar al dia de l'actualitat i de seguida tornem descobrint més aspectes de l'alegria de viure del Jordi Junyent. Moltíssimes gràcies, fins ara.
L'alegria de viure.
Doncs avui descobrint l'alegria de viure de l'artista Jordi Junyent. Per cert, parlàvem de referents, però clar, tu has estat mestre també i també has tingut doncs, a deixebles. Escoltem precisament una persona que ara és professor de l'escola Illa, però que també recorda moltíssim doncs, a la teva generositat, la teva trajectòria inspiradora per ell. És en Xavi Garriga.
Jordi Junyent és per mi un mestre en les moltes vides que viu. En totes elles és una ànima creativa i generosa de veu pla. Té temps d'escolta per tothom, uneix amb la seva presència. La ciutat ha canviat des que ell ha tornat. Jo he tingut la sort d'anar-m'hi creuant en diferents moments i amb diferents bons amics. Gràcies, Jordi, per tot el que fas.
Doncs una abraçada al Xavier. Quines paraules més boniques et dedica?
Sí, realment ens tenim un amor molt especial amb el Xavi i tenim una històries llargues, però sobretot de gran estima i de gran reconeixement mutu.
I parlant gràcies, Xavi. Parla'ns d'això, Jordi, també, no? O sigui, de com és fer de professor, no? De com compartir aquests coneixements, no? La teva manera de treballar, de crear.
De profe.
Sí. M'agrada més que em digui ser profe que ser mestre. Això que he fet més de mestre, que diuen que no pas de profe. Mestre, per mi, és una paraula excelsa, extraordinària, que n'hi ha molt pocs de mestres, i en canvi poden haver molts professors, perquè professors doncs, ve de professió i crec que de professió, doncs, no sé, és un matís, però un matís important.
Important, sí.
I bueno, doncs sí, casualment també vaig fer de mestre, que dieu, de, en aquest cas, doncs, especialista de plàstica, primer fent tallers. Vaig començar aquí a Sabadell a la guarderia El Tren, del carrer que es deia Bèlgica en aquell moment, em sembla.
Exacte.
I després vaig anar a parar amb una escola Esparreguera, l'escola El Puig, amb la qual allà se'm va obrir un món per mi totalment desconegut. També hi vaig començar fent tallers i vaig acabar doncs, treballant-hi durant 12 anys. I alternava també alguns dies que venia aquí a Sabadell a l'escola Sant Gregori, que també hi feia els tallers. Bueno, aquest és el recorregut i després doncs, vaig tenir molt d'interès, ja que jo havia treballat doncs, a parvulari, havia treballat a primària, volia treballar a secundària i me'n vaig anar a treballar a un institut de formació professional, el Severo Ochoa d'Esplugues, que m'hi vaig estar pràcticament 25 anys també treballant amb els adolescents. Vol dir que aquest és una mica el meu recorregut pel món de l'ensenyament, sense haver passat mai per cap universitat, sinó que m'he anat fent pel camí. I també he fet doncs, molta formació, tant per la Universitat Central, com per la Politècnica, com per la Autònoma. Vol dir que bueno, és un recorregut una mica estrany, evidentment no recomanable, però sí doncs, de que jo tinc la sort doncs, de que, com us deia, m'he anat trobant casualment amb gent que ha cregut, que crec que podia fer coses i les he anat fent. I la veritat doncs, és de que sí, m'ho he passat extraordinàriament bé. És un ofici envejable el fer l'estar al costat de la gent jove, perquè aprens d'ells. Jo realment, si sé fer coses és perquè m'ho han ensenyat entre tots plegats, no?
Jo tinc la sensació, però a més ara ho acabes de dir, de que has après més tu que, bueno, els anomenats alumnes, no? Que tinc la sensació de que realment ha estat un privilegi per tu doncs, tot aquest coneixement que t'han donat, no?
Sí. És talment així, eh? Vull dir que realment, des de la sorpresa dels nens més petits, amb la seva frescor, fins als que d'un cicle mitjà que tenien ja interès en arribar a la còpia o el que els preocupava doncs, és el realisme, fins als, diguem, els adolescents que amb els seus dubtes i les seves enfadades eren capaços de fer coses molt interessants. I una mica aquest és el meu recorregut.
Això és una miqueta tancar el cercle aquest també de Buenos Aires, que aquests nens són, en el fons, és Miró, no? És Miró el que pinta, no?
Sí.
Mirada del nen, no?
Sí, perquè fa una pintura molt, en diuen ingènua, que d'ingènua no en té res, perquè un adult no pot ser un ingenu, no ho som. El que passa, doncs, que hi ha gent que té una frescor extraordinària, i en aquest cas Miró és un exponent d'aquest. I la veritat, doncs, és que per això agrada molt amb els nens, perquè l'entenen molt més que no pas els adults, perquè tot ho volem tocar com Sant Tomàs, quan realment ens hem de deixar sorprendre, que és el més divertit, no?
Totalment. Tenim, no?, el mal costum a vegades de que ho volem entendre tot i a vegades només sí. Es tracta de gaudir. Parla'ns de Joan Brossa, perquè jo només t'he entrevistat dues vegades i una va ser per parlar precisament d'aquest artista,
sí,
que
cert,
també és important. És important també a la teva vida.
Sí. Bé, doncs, mira, per variar, doncs, una nova casualitat de trobar-me amb en Brossa. Jo tenia un company que portava una editorial i aquella editorial estaven fent coses de Brossa i volien fer una exposició i l'editor m'ha dit, escolta'm, li vaig fer un projecte i aquell projecte diu, no ho sé com anirà això, saps què? Millor que el anem a veure i li preguntem, a veure amb ell què li sembla. I bueno, a mi quasi que em tremolaven les cames perquè ja li tenia un respecte i un reconeixement extraordinari perquè bueno, m'interessava molt tot el que feia i ell també com a personatge. I bé, doncs, li vam anar a exposar, li va interessar i només sortim a dir, escolta, diu, demà ens hauríem de trucar perquè em sembla que tenim de fer coses. I a partir d'aquell moment, doncs, bueno, ens vam, fins al dia que va morir, doncs vam estar molt de contacte jo una mica la meva feina amb ell, si no haig de dir feina, era de fer una mica ser les seves mans. Sí, en Brossa, en Joan Brossa, per dir-ho d'una manera, tenia dues patates després dels munyons, perquè no era, a veure, no era gens habilidós, era un geni, no cal que us ho vingui a descobrir, però en canvi doncs, a les seves mans no responien a les seves idees, no? I per tant, doncs, una mica el que em vaig dedicar a fer era a reproduir objectes, sobretot els objectes poètics. Jo de la poesia visual no em vaig fer res, només he fet objectes poètics. I a partir de la idea que ell deia, anàvem treballant, feies prototips, fins que realment acabaves doncs, fent el treball que ell volia. Això era la feina, però si més no ens vèiem, dèiem que pots venir, o hi anava, o jo hi anava espontàniament sortint de la feina i simplement pel goig d'estar al seu costat. I bueno, m'ho passava de fàbula perquè les imatges que en tenim, per alguns deu ser un personatge odiós i per uns altres un personatge extraordinari. I, per dir-ho d'una manera, eres o conmigo o contra mi. O sigui, era un home que no hi havia grisos, era blancs o eren negres. Per tant, doncs, podia ser molt antipàtic per uns i, en canvi, genial i entranyable per uns altres. I, per tant, era un personatge molt donat a explicar-te acudits, molt donat a la màgia. Hi havia dia que no ens veiéssim que no em fes un truc de màgia i, si no, li sortia, s'enfadava i baixaven tots els sants. Però un personatge sempre divertit. I, a part, diguem-ne, del caos que tothom li recorda dels seus estudis i de la seva persona, era un home exageradament exigent, amb una serietat i una rigorositat extraordinària. I sobretot perquè ell sí que ha estat un mestre, a pesar de que, quan li deia, si hagués pogut em hagués fumut una patada al cul perquè no ho acceptava, no? Vull dir, un personatge realment, crec que del 20, però és del 21.
Doncs, evidentment, en volíem parlar i també doncs, ara et volíem doncs, començar a sorprendre amb alguns missatges que tenim per tu, Jordi. Primer, un veí que et vol explicar una anècdota, però no et direm qui és, a veure si ho endevines.
Tinc la sort de viure davant mateix d'on el Jordi Junyent té el taller. Amb aquesta informació, Jordi, ja t'he descobert qui sóc. Aquest veïnatge em permet deixar fardejar quan estàs treballant i veure com evoluciona una peça. Me n'expliques el sentit sempre a voluntat crítica i compromesa. El taller del Jordi és una capsa màgica plena d'andròmines que prenen vida. Però amb aquest comentari voldria deixar palès que en més de 4 ocasions l'he fet sortir del taller per entrar al món del teatre i convertir-se en escenògraf. Hem fet junts 4 musicals de gran format: El Mikado, La Bella Helena, La Corte del Faraón i La Sala de Ball, i encara El Casament de Bertolt Brecht en un format més petit. El Jordi va saber fer una simbiosi perfecta de la seva poètica plàstica a enormes peces mòbils. El seu treball va tenir la capacitat de sorprendre l'espectador per la bellesa de l'espai escènic i dels elements que venien d'objectes simples que ell sabia transformar en suports imaginatius per a l'acció dramàtica. El seu taller treballa des de la solitud de l'artista i l'art dramàtic li va permetre de compartir una pila d'hores amb un equip de moltes persones. S'hi va adaptar perfectament i se'l veia feliç mentre avançava el muntatge. Va generar un llenguatge estètic paral·lel que reforçava la dramatúrgia. El Jordi és molt exigent amb la seva obra, però mira el treball dels altres components que fan possible una representació. Estic convençut que va saber descobrir el valor humà del teatre. Bé, Ja ho saps, sóc el teu veí, el Joan Castells.
De seguida que ha dit que tenia, doncs, que era veí, no?, del taller, de seguida s'ha pigut, Jordi, perquè has posat una cara de que era
Home,
el Joan.
Home, és, bueno, és d'un gran agraïment i també d'un gran reconeixement, perquè el Joan m'ha fet descobrir el món del teatre i la veritat és que és un complement extraordinari del que, bueno, de la meva feina, no? Uh-huh. I ell és un personatge sumament extraordinari en tots els sentits, sobretot amb el humanístic.
Doncs mira, ja que parlem de teatre, tenim un altre missatge d'un altre amic i company d'aventures al món de les arts escèniques, que també ens explica una anècdota que segur que t'agradarà recordar. Ell és en Francesc Ripoll.
Parlar de tu, Jordi Junyent, és parlar de senzillesa, és parlar d'honestedat, de coherència, de sinceritat, d'amor al país, a la seva gent i a les coses més insignificants, que tu te'n cuides d'omplir-les de significat. És parlar de compromís, de valentia, de respecte, d'amistat profunda, així com de somriures i moltes rialles. Quins tips de riure que ens hem fet! Ara em ve a la memòria l'òpera de Rals, recordes? Dirigida pel Joan Castells, l'any 1993. Tu havies fet l'escenografia. Recordo que unes planxes d'alumini i l'escuma de poliuretà van passar per les teves mans i en van sortir unes cornucòpies que encara són l'enveja del Liceu. El dia de l'estrena em vau demanar que tirés una mica de fum a la sala abans que entrés el públic per tal de donar la sensació que s'entrava a un local vell, brut i polsós. Era la primera vegada que jo feia funcionar una màquina de fum. De l'obra, tot un brec, no en recordo gaire res. Recordo, això sí, veure entrar els actors a les palpentes enmig d'un núvol de fum espès i l'esforç del públic per descobrir els actors i les actrius. Malgrat que el públic no va poder gaudir de l'escenografia fins ben avançada l'obra, tu no et vas desesperar, ans al contrari. Ens vam mirar i ens vam posar a riure sense parar. Doncs això, Jordi, que no perdem les ganes de veure el vessant còmic de la vida, ni ara ni mai.
Què, te'n recordaves? Te'n recordaves d'aquesta anècdota impossible d'oblidar, no?
Sou tremendos, sou tremendos, perquè són dos personatges, tant el Joan com el Francesc, que ens estimem molt, i la veritat que en tenim bastantes de coses de que hem passat, uh-huh. I sobretot de riure, i també hem passat moments durs, però realment fantàstic. I bé, una mica com el vostre programa es diu L'Alegria de Viure, doncs ja ho veieu, al llarg del recorregut de l'existència te n'has fet bons tips de riure, sobretot perquè tens gent molt honesta i molt sincera, no? Uh-huh.
Doncs vinga, va, l'últim missatge d'un conegut, d'un amic que també, doncs, no ha volgut deixar passar, doncs, aquesta oportunitat d'enviar-te també i dedicar-te unes paraules. Ell és en Miquel Humbert. Preparat? Escolta.
Carai.
Si jo fos tan traçut com el Jordi, construiria un poema objecte com els que crea ell i el titularia Jordi Junyent. I aquest objecte seria així. Vejam si us el sé descriure. Imagineu-vos un cos i quatre extremitats. El cos seria de metacrilat transparent, tan transparent com el Jordi. Tindria forma de cor i estaria ple de petits cors vermells. Les cames, primes i llargues, però fortíssimes, d'acer, que calçades amb un parell de senzilles xiruques són capaces de caminar per tots els camins, tant els geogràfics com els socials. Els dos braços, també forts, també d'acer, tenen unes mans amb uns dits que són petites eines, diguem, un tornavís, un xerrac, un punxó, etc. La mà esquerra la té plena de petits cors vermells i dos dits de la mà dreta, en forma de pinça, tenen atrapat un petit cor vermell que simbolitza el de la darrera persona
que ha tingut la sort de creuar-se en el camí del Jordi. És així com jo dissenyaria aquest retrat objecte del Jordi, perquè tots aquells que el coneixeu bé no em podreu negar que se'ns ha menjat el cor. Però passi el que passi, sempre tindrem el Jordi al nostre costat.
Quins amics, eh? Una abraçada al Miquel, sí, també.
Escolta'm, em fareu posar, no dic vermell, sinó que jo, que sóc fàcil de llagrimeta, acabaré aquí omplint els mocadors, eh? Moltes gràcies, Miquel.
Aquest és l'objectiu, eh? Aquest és l'objectiu, ja t'ho hem dit al principi, que això era, doncs, una entrevista plena d'emocions.
M'heu sorprès moltíssim.
I res, Jordi, això és una miqueta, doncs, el que ara dèiem, no? Això que la vida està plena d'alegries, de tristeses, de moltes coses, sortosament, no?
Sortosament, sortosament.
I això, quan no trobes quan no tens això, quan estàs una miqueta tovet, quan estàs una miqueta així baix de tot, a on trobes tu l'alegria de viure?
Bueno, primer t'haig de dir amb la família, eh? Jo tinc una família realment extraordinària, tinc tres fills, l'Elisabet, el Pau i la Mar, i una dona també extraordinària. Per tant, doncs, això ja es troba, diguem-ne, de forma quotidiana. I després els meus refugis són trobar espais, no dic de solitud, però sí de silenci, per fer coses, no? I sobretot el taller. I el taller és on em sento com a peix a l'aigua. Això que molts dies arribo i no sé què tinc de fer, i el primer que faig és passar l'escombra. I mentre estic escombrant, doncs em vaig situant, vaig reconeixent coses que poder tenir a mitges, o reconeixent un material que aquell dia des d'una estanteria et crida i diu que estoy aquí, què hem de fer avui? I a partir d'aquí comencem, doncs, a fer objectes, vol dir que, i també i sobretot la natura. Sóc un enamorat de la natura i agraït a la natura i a la Mare Terra, no?
Doncs ara que assenyalaves, no, el paper important de la família, evidentment, com un dels pilars, no, per trobar aquella alegria de viure que a vegades tots, doncs, perdem a la vida, escolta els teus fills i també el teu petit net.
Hola, des de Terres del Brexit. A mi m'agradaria compartir unes anècdotes del pare, algunes conegudes i algunes desconegudes, i la seva gran passió pels dònuts, encara que mai ho reconegui. I és que sempre m'ha fascinat la seva història amb la gallina blanca i els seus pessebres impossibles quan era un adolescent, que decidís marxar a l'Argentina per fer servei militar i que marxés en barco, que allà a l'Argentina descobrís la seva gran passió per l'art i que decidís tornar de l'Argentina i que visqués a Ibiza i que treballés per Coca-Cola i que es dediqués a fer joguines de fusta. Unes joguines que bastants i bastants i bastants anys després aprofita el Lau i que es pensa tot aquella casa ho ha fet l'avi, ja siguin joguines o les obres d'art o els jerseis de punt que li envia la seva àvia, tot ho ha fet l'avi. Però el que hem compartit amb el pare, més enllà de l'art, de la creativitat i del disseny, són hores i hores de cotxe. Moltes hores de silenci, però moltes i moltes converses a reclamar el món i converses sempre inspiradores. I res, espero que passin les setmanes, passin els mesos i poder venir-te a buscar a l'aeroport, donar-te una abraçada i seguir arreglant el món.
Hola, pare. Doncs jo no parlaré tant de la vessant artística, sinó del pare excursionista. De fet, de ben petita ja anàvem a la muntanya i ho hem continuat fent durant tots aquests anys i espero que després de tota la història que tenim ara ho seguirem fent. I res, doncs això, m'has fet descobrir la grandesa de la natura, els paisatges, els silencis. Sempre que anem d'excursió tens algun detall de l'entorn per explicar, alguna anècdota, i a veure, i de fet, doncs mira, n'explicarem una de les excursions de les tantes que hem fet a Montserrat. De cop em vaig adonar que parlava sola i clar, miro enrere i resulta que havies desaparegut, i és perquè de tant contemplar, de tant que mires l'entorn, vas trepitjar on no tocava i vas caure al marge del camí. La sort és que hi havia uns matolls i vas caure allà sobre i no vas tirar més avall. Però vaja, el millor de tot de quan anem d'excursió no és només fer el cim o fer la sortideta, sinó disfrutar de la teva companyia i de les xerradetes. Vinga, un petó.
Hola, pare, què tal? Bueno, la petita de la trup també entra en antena. Res, a mi m'ha agafat una mica de sorpresa això, així que compartim tu i amb la gent que ha sigut una sort conviure a casa i descobrir el món de, del tocar, no? Del tocar les diferents pintures, tocar els pinzells, tocar textures, tocar pastes i anar-nos fent partícips de processos creatius. Sobretot ara et recordo molt a casa, a l'estudi, pensant, dibuixant. Abans Esparreguera era més fàcil, no? Anaves cap al taller, però ara aquí tens com un procés més, més creatiu, més, més introspectiu, que llavors portes cap a Esparreguera. Em fa gràcia recordar el moment en què muntaves l'exposició d'Olesa de Montserrat i el, bueno, el carrer on tens el taller estava amb obres i al moment de portar les peces d'un lloc a l'altre doncs, va venir la policia municipal a veure com duies a terme tot plegat, la brigada municipal, transportar les peces... Bueno, crec que va ser un moment que vam establir una complicitat, que recordo mirar-nos i riure de què estem fent, com, què passarà amb tot això, i res, va ser un moment especial. Res, un petó molt fort i ens veiem després, que vagi molt bé.
Bon dia, Ivi.
Doncs a tota la família que també doncs, ha destacat i fins i tot han fet un molt bon resum d'aquesta alegria de tota la teva trajectòria vital i professional, sí. Jordi.
Ja dic que és... bueno, tinc la sort de tenir una família fantàstica i bueno, i ells són una mica l'alegria de viure, és cert. Uh-huh. I el que fa ganes de tirar endavant i de continuar fent coses.
Doncs res, Raquel, felicitar el Jordi, no?, per aquesta anada a Buenos Aires, per aquest retrobament de l'art i sobretot per aquesta gran família i aquesta emoció que ens ha transmès, no? I ara, Jordi, et preguntaríem això... Quins recomanes per venir aquí a l'alegria de viure, que ens expliqui doncs, una miqueta això, la seva alegria de viure, no?
Home, realment la llista és molt llarga.
Pots recomanar més d'un, si vols.
Sí, jo m'he fotut amb un compromís, però bueno...
El que et surti del cor.
No, mira, jo tinc molta gent que poder són una mica anònims, però que en canvi doncs, són gent que fan molta feina, uns de més joves i uns altres de no tant, però em sembla que tenen recorreguts molt interessants i que la ciutadania de vegades doncs, no coneix uh-huh. o poder no ha tingut la possibilitat de poder-ho fer. No? Jo, per exemple, us recomanaria la Nàtia Ayala, no sé si la reconeixeu,
sí.
O el Patxi Ozio.
També, el Patxi, molt bé.
El que penso que és un personatge interessant. Després també us diria el Francesc Ventura, del Foc. També us diria el Claret Cassanyes, que penso que també és un personatge doncs, que té un recorregut prou curiós i prou interessant. Vol dir que, no sé, la llista podria ser més llarga. Us anava a dir també el Miquel Humbert, que també m'ha trucat, que també penso que és un personatge molt ric i molt interessant. Vol dir que, mira, no sé...
Ens has posat deures, Els buscarem sí. A tots perquè comparteixin la seva alegria de viure. Jordi, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa i, sobretot, per ajudar doncs, a transformar aquesta ciutat també amb la teva implicació, amb la teva vessant artística i cultural. Amb aquesta cançó, amb Gràcies a la vida, ens acomiadem. Digues, per què l'has triada?
Doncs una mica per això, per Gràcies a la vida, penso que és el que hem de fer tots, estar contents de ser-hi. Hi ha entrebancs, però quan vas per un camí també hi ha un clot i també hi pot haver un accident, però en canvi és un goig de poder llevar-te cada dia, obrir els ulls i disfrutar del que tenim, no del que no tenim.
Doncs amb aquest missatge posem punt i final a aquesta entrevista i demanem això als oients, que cada dia siguem agraïts amb aquest regal que és la vida. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a la vida.